Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada. Fundacions Ara i Demà.
Hola, bon diumenge. Benvinguts al programa Fundacions Ara i Demà. Sense adonar-nos, ja estem a finals de febrer i el que és més important, com a mínim a títol personal i de l'equip, la propera setmana el Fundacions Ara i Demà celebra el seu programa número 50, mig centenar d'edicions, on amb el temps que corren, creieu-me, que és tota una fita arribar aquesta xifra rodona. Bé, abans d'arribar a l'edició on, sens dubte, farem festa i xerinola, avui toca preparar i engegar una nova edició, ja l'edició número 49 del programa. Com és habitual, aquestes últimes setmanes, de nou, marxem de la capital i visitem avui dos indrets de Catalunya on es prenen també, evidentment, molt seriosament el fet d'engegar i tirar endavant projectes fundacionals. Avui, un programa molt cultural, ja que vosaltres i nosaltres, des de l'estudi, tenim entrades VIP per visitar dos museus. Per la primera part del programa, visitarem la ciutat d'Igualada, de la mà del senyor Xavier Ros, director de la Fundació El Traginer. Amb ell repassarem la història dels traginers i l'evolució del transport. Poc després, el senyor Josep Maria Joan Rosa ens obrirà les portes de la Fundació Museu del Joguet de Figueres. Abans d'engegar la maquinària d'una nova edició del Fundacions Ara i Demà, toca repassar, com sempre, els contactes amb el programa. Si voleu conèixer o, per exemple, ampliar informació sobre alguna de les fundacions que van passant al llarg de la temporada pel programa, només heu de clicar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Ara noteu, el web és www.ccfundacions.cat. Si preferiu fer una consulta, ens podeu enviar el correu electrònic a info@ccfundacions.cat. Com sempre, al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Maioles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs avui us tenim preparat, com dèiem, un programa molt especial, molt cultural, pel sol fet d'acompanyar-nos fins al final del programa. Avui teniu entrada gratuïta, gratuïta, per visitar dos museus, una a Figueres i l'altra a Igualada. Ens espera ja a l'altra banda del telèfon el senyor Xavier Ros, que és director de la Fundació Traginer. Xavier, benvingut.
Bon dia.
Bé, això està bé, amb els temps que corren, de tant en tant poder anar als museus, i sobretot si és de forma gratuïta, ni que sigui per fer un primer tas, això està molt bé, oi?
I tant. Sempre s'ha de donar una mica de suport a la cultura.
Oh, i tant que sí. I tant que sí, que de vegades sempre quan s'ha de retallar, retalla per la mateixa banda.
I tant.
Bé, m'agradaria, doncs, per començar a fer una miqueta de boca, perquè els nostres oients comencin a conèixer quin tipus de fundació, quin tipus de museu estem parlant. M'agradaria això, que ens pogués fer 5 cèntims de quin tipus de museu és el Museu del Traginer.
Sí, mira, la Fundació del Traginer va ser creada l'any 94, el 1994, aquí a Igualada, sobretot per donar suport a l'obertura d'aquest museu, del Museu del Traginer. És una fundació que té uns clars objectius culturals, com són els de protegir, conservar i difondre doncs, tots aquests fons culturals que integren aquesta col·lecció, que és la col·lecció Antoni Ros. Així mateix també promou una mica la investigació dels trets identitaris que van ser el que va simbolitzar, no?, el fet traginer a casa nostra, aquí a l'Anoia, i sobretot també a Catalunya en general. El que passa que també aquests objectius culturals es complementen amb una ferma iniciativa social que pretén, d'una banda, garantir l'accés a la col·lecció de tot tipus de visitant i, de l'altra, pues, la integració laboral, no?, de les persones amb algun tipus de discapacitat dins el personal del museu. Seria una mica la línia de la fundació.
Potser la paraula traginer no és una paraula massa utilitzada. Per situar-nos tots, exactament un traginer què és?
Bueno, els traginers pues, eren les persones que transportaven mercaderies d'un lloc a l'altre. Tant ho feien amb carro, com també ho podien fer a l'esquena d'un animal. Bueno, el que avui actualment pues, coneixem com el transportista.
Sí,
no?
Sí.
Amb la gran diferència que també, sobretot, els traginers també feien possible intercanvi d'informació, no?, entre els pobles, les ciutats, els masos. Però, bueno, bàsicament era això, el traginer era el que traginava, era el transportista actual.
Sí, sí. Diríem que si visitem el museu seria una bona manera de poder-nos fer un petit apropament, una idea de com han anat evolucionant els oficis?
Sí, pensa que tots els oficis que hi ha representats al museu són abans de la maquinització. Vull dir, totes les eines que allà es feien servir amb les mans, no? Vull dir, pensa que l'eina era ben bé la prolongació de la mà de l'artesà i, bueno, és un bon posto per conèixer els oficis.
També, per tant, podem saber com treballaven una mica els nostres avantpassats, no?
Sí.
Com era la Catalunya de fa uns segles.
Sí, sí, veiem que els oficis, pensa que, clar, la majoria d'oficis passaven de pares a fills,
sí.
No? Vull dir, llavors l'ofici tenia una importància caudal. A més, clar, abans el temps tampoc era tan important com ara. Vull dir, l'ofici ben bé era allò que... era artesanal, no? Artesanal.
Per desgràcia, aquest fet que ens està explicant, de què passa de pares a fills, ara, per desgràcia, amb el temps que corre, moltes vegades els pares que obren els negocis els han d'acabar tancant, però està molt bé, doncs, veure una mica l'evolució de com una empresa, no?, ha anat canviant de mans amb la mateixa família, però s'ha anat tirant endavant, sempre evolucionant, oi?
Sí, pensa que els oficis, vull dir, a vegades venen persones, pues, gent gran, no? Normalment, que s'havien dedicat a algun dels oficis que encara hi han exposat al museu, i te n'adones, t'impressiones, no?, de la manera que s'estimaven a l'ofici, no? Veies que era una altra manera de fer, no? Perquè, de la manera que t'ho expliquen, ho recorden i tot, eren, bueno, es vivia d'una altra manera, no?
Sens dubte. A més, pels fanàtics de les quatre rodes, també el museu té una àmplia gamma de carruatges, no? Tinc entès?
Sí, podem trobar tot tipus de carros, des de carros de servei, carros de treball, però també els carruatges més luxosos, no? El que deien els cotxes ja, no? Ja podem trobar carruatges, pues, com la Berlina, el Landó, que eren carruatges, pues, de la burgesia, no?
Caram, i això funciona?
Sí que funcionarien, eh? Vull dir, encara alguns d'aquests carros no fa gaires anys es havien fet servir, no?
Sí, surten de tant en tant al carrer, no?
Per sortir els Tres Tombs, alguns han fet servir per alguna pel·lícula, però ara ja ben bé ja són carros que, clar, estem parlant de més d'un segle,
sí,
i
no,
són carros que ja estan ben bé guardats i exposats, no?
Bé, senyor Ros, vostè sap que els cotxes d'ara no duren ni 5 anys, per tant, que un carruatge duri 100 anys és molt, això?
Bueno, estaven fets d'una altra manera.
Sí, sense dubte.
Estaven fets perquè duressin. Avui dia ja fan les coses perquè durin tants dies. No?
Ho canviem ràpid, això és veritat. En el museu, a més, teniu fins a un 25% dels treballadors que pateixen algun tipus de deficiència. Aquest fet, per què el teniu integrat en el museu?
Bueno, mire, nosaltres des del dia que vam inaugurar, des del 24 de setembre del 2005, tots els visitants que accedeixen al museu, tinguin o discapacitat, ja siguin motrius o sensorials, vam intentar que poguessin gaudir amb una igualtat de condicions, no?, dels béns exposats, no? Llavors es va fer una sèrie d'intervencions, tant arquitectòniques com museogràfiques, com és, per exemple, pensar en els dissenys dels faristols, pues, que fossin accessibles per a les persones amb discapacitat motriu. També estan redactats amb text i amb braille. Llavors també hi ha l'accés tàctil al 90% de la col·lecció per a les persones cegues o amb una discapacitat visual. El museu també compta amb diverses maquetes volumètriques que representen, pues, les diferents tipologies que hi ha de carros al museu, perquè, clar, imagina, pues, clar, sí que deixem tocar els carros pels invidents, però són massa grans. Llavors ells primer toquen la maqueta volumètrica, es fan una idea de com és el carro i després poden tocar els materials originals. També hi ha la senyalització d'uns planells en relleu a cada planta, amb braille i amb text. I també vam pensar, pues, que la integració laboral era algo important, no? I des del 2005 fins al 2010 representava el 100% de la plantilla, perquè només hi havia una persona que tenia una discapacitat, pues, visual greu, en aquest cas. I, malauradament, ara mateix el museu no disposa de personal. O sigui, tota l'estada aquesta persona va plegar el 2010... per fer, perquè era mestre, pues, va fer un canvi professional. Vam intentar seguir, pues, amb els mateixos criteris, el que passa que econòmicament ara mateix, pues, no podem. Se'ns van tancar unes subvencions que estaven previstes, bueno, com ja saps els temps que corren,
sí, tant.
I ara mateix totes les tasques que són de guiatge, conservació, les fem la família.
Doncs
però, bueno, el nostre desig és poder seguir amb aquest tarannà, no?
I tant. Des d'aquí també fem, evidentment, per això obrim els micròfons de Ràdio Estel, doncs, també per potenciar a nivell cultural moltes propostes i activitats que es fan, i segur que amb aquesta petita entrevista, amb aquests 5 cèntims que fem de la Fundació, la gent que para per casa i no sap què fer un cap de setmana segur que s'acaba convencent i acaben visitant el museu.
Pues és la gran ajuda que ens podeu fer, perquè nosaltres, bàsicament, els nostres ingressos són dels visitants.
A més, tot s'ha de dir, després d'una bona passejada i conèixer i fer història dintre del museu, després, què millor per rematar el dia que anar a passar o anar a dinar en el mateix restaurant del museu, oi?
Sí, al museu, al mateix edifici del museu, doncs hi ha el restaurant. El restaurant es va obrir per donar precisament un servei en el seu dia als visitants dels museus. Mm-hmm. El que passa que les coses de la vida, el restaurant es va obrir l'any 94 i el museu el 2005, no? Però sí, és un restaurant que ja va dissenyar el meu pare i és d'estil rústic, és un restaurant que segueix molt a l'estil del museu, perquè el museu està ubicat en una masia del segle XVIII.
Sí.
Llavors el restaurant segueix també amb tipus pedra, arcades. Una de les curiositats és que pots menjar a dins d'unes botes, unes grans botes de vi.
Caram.
Autèntiques, sí, pots dir que amb 6 persones. I, bueno, disposa de servei de la carta, menú diari, menú pels caps de setmana. A més, fan també menús especials pels grups que venen a visitar els museus. I és una cuina, pues, bàsicament, típica catalana, amb l'especialitat de carns a la brasa.
Clar que sí. Doncs des d'aquí, des de Ràdio Estel, animem a tots els oients que ens escolten cada setmana, doncs, per exemple, aquest cap de setmana, el proper, o quan us vagi bé, doncs, apropar-vos a la ciutat d'Igualada i anar a visitar el Museu Traginer. Per cert, on està ubicat? Quina és la direcció?
Això està ubicat al carrer Traginers número 5.
Sí.
És la part, diguéssim, la part vella de la ciutat, a la Ronda del Rec. I els horaris, està obert des del dimarts a dissabte,
sí.
De 10 del matí a 5 de la tarda, interrompudament, al museu. I els diumenges també.
Fantàstic.
Els diumenges i festius, normalment, abans, quan hi havia personal, volíem de 10 a 2, però està obert tot el dia.
Doncs vinga, per tenir un dia rodó, fer una mica d'història, de cultura, conèixer com treballaven els nostres avis, els nostres besavis, doncs aneu al Museu El Traginer, situat a Igualada, al carrer Traginers número 5, i allà, sens dubte, la família del senyor Xavier Ros doncs, us atendrà de la millor manera i us explicarà totes aquelles curiositats i aquelles anècdotes que segur que molts de nosaltres no sabem. Moltes gràcies pel seu temps, molta sort, i esperem que les coses vagin canviant a poc a poc i que anem aixecant aquest país, sobretot a nivell cultural. Molt moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Molt bé. Vinga, fins ara.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles.
Doncs després de passar una estoneta ben agradable amb els amics del Museu del Traginer d'Igualada, ara entrarem, amb el permís del nostre segon convidat, del senyor Josep Maria Joan Rosa, el director del Museu del Joguet de Figueres, entrarem al seu museu, sempre i quan ens donin permís. Molt bon dia.
Dia, per descomptat, no necessiteu permís. Això és com la cançó del Cisa.
Ah, això està molt bé. Això està molt bé.
És casa de tots.
Avui, a l'inici del programa, deia que teníem entrades VIPs per dos museus. De moment ens han tingut un tracte molt agradable. La primera entrevista, segur que també rodejats de joguines i de joguets, també ens ho passarem d'allò millor, oi?
Mm-hmm, jo espero que sí. Jo veig que els visitants surten tots amb un petit somriure.
Mm-hmm.
Això és molt bona senyal i estem molt contents. No està dintre les finalitats fundacionals de la nostra fundació, però ens reconforta moltíssim que sigui així.
Bé, parlar d'un museu que compta amb premis tan importants com, per exemple, són els Premis Nacional de Cultura Popular o la Creu de Sant Jordi, és parlar d'un museu amb una trajectòria impecable. Això suposo que també a l'hora de fer la feina també tenen una certa responsabilitat, no?
Bé, sí, és un museu... Bé, el nostre museu aquest any, 2012, compleix 30 anys.
Uh-huh.
I és un museu que des de que va néixer el 1982 ha anat creixent i s'ha anat fent aquest museu. Això és una feina agradabilíssima, perquè no és només conservar unes peces, ensenyar-les, muntar unes exposicions temporals, sinó que ha sigut anar creant, des jo quan penso ara aquest any més que altres anys, mm-hmm. penses en el 1982 com va néixer i el que era i el que és ara, i realment és una gran satisfacció i una feina que ha sigut agradabilíssima,
mm-hmm.
i amb la col·laboració d'infinitat de gent.
Després parlarem dels petits matisos, les curiositats que hi ha dintre del museu, per començar a anar fent boca i la gent que no conegui el museu del joguet que està situat a Figueres, doncs li agafi ganes i s'hi decideixi per un cap de setmana baixar fins a Figueres. Però el que sí m'agradaria destacar, per exemple, una frase del senyor Foix que diu «M'exalta el nou i m'enamora el vell». Això seria una miqueta el leitmotiv del museu?
Sí, per descomptat. L'esperit de la col·lecció, l'esperit de les activitats que fa el museu i l'esperit que ens ha guiat sempre, i ens ha guiat des dels anys 70, que el Foix va venir a Figueres perquè li feien un homenatge i algú li havia parlat de la nostra col·lecció, no existia el museu en aquells moments, i va demanar per venir a casa, que jo, llavors tot el material aquest inicial estava tot a casa. I bé, va ser una satisfacció i sentir els comentaris d'ell i coses que li recordaven de quan era petit a la pastisseria, unes bomboneres que hi havia amb unes nines de porcellana, i d'infinitat de coses. Ja la nostra admiració per en Foix era gran, però a partir d'aquest moment, com podeu imaginar, més gran encara.
M'imagino que el dia que decideixen començar a muntar el museu és perquè a casa ja no hi caben, no?
Bé, no va ser ben bé així, és això. Nosaltres vam començar a fer la primera exposició de joguets que vam fer, la vam fer a Barcelona, en un edifici emblemàtic, tremendo, que és el Palau Güell, l'edifici fet d'en Gaudí, actualment el Museu d'Art Escènic, i bé, va ser una exposició que va tenir molt èxit. Hi van col·laborar el Joan Brossa fent un sonet pel cartell, i van col·laborar el Jordi Cadena, el Carles Santos, perquè en aquell moment no existia el vídeo, i van fer una pel·lícula perquè es veiessin els joguets en moviment, els titelles claca, amb les titelles que havia fet el Joan Miró, van fer uns trossos del Mori el Merma. Bé, va ser una exposició, va ser un obrir la primera porta que va obrir el museu, va ser importantíssim. A partir d'aquí vam anar fent moltes exposicions, fins que l'any 81 l'Ajuntament del Centre de Cultura i d'Animació de la Cultura Catalana de Perpinyà ens va convidar en el Palau de Congressos a fer una exposició, que va ser una exposició la més gran que hem fet fora del museu. I va fer aquesta exposició i va veure moltíssima gent, i entre ells una persona que estava establerta a l'Hotel París, que és allà on ara està instal·lat el museu. I aquesta persona, que l'Hotel París en aquell moment estava tancat perquè era un edifici dels més antics de Figueres, del 1767, doncs van a veure aquesta exposició, es va emocionar molt, va venir a trobar, va dir, escolta, l'espai aquell dels menjadors, els salons, les habitacions de l'Hotel París estan tancats, potser si hi féssim un museu del joguet. Dic, bueno, anirem a mirar. I ho vam anar a mirar, i la inconsciència que hem tingut sempre al llarg de la nostra vida ens va fer acceptar aquest repte, perquè des del menjador doncs miraves en l'aire, i això que, malgrat que hi havia dues plantes, es veia el cel, perquè tot estava com molt vell i molt, molt tronat. Però vam acceptar-ho i es va muntar el museu i va... Bueno, des del començament que ha tingut una acceptació i uns amics espontanis i voluntaris que creguem que vam fer el que havíem de fer.
Segurament els inconscients de vegades són els que arriben més juny, perquè no tenen massa pors i llavors tiren endavant els projectes. El museu, per qui és? Perquè, clar, al cap i a la fi, en principi, els joguets és pels nens, però, clar, tots hem sigut nens i a tothom els agraden les joguines més o menys en major o menor grau. Per tant, que és un museu per tota la família, no? Imagino.
Sí, jo diria que per mi el visitant, diguem, el retrat del visitant que més m'agrada és com veure una família, que venen els pares, venen els nens, venen els avis. Jo vaig viure no fa molt, hi havia tota una família que visitava, i l'avi, que estava com molt pacient i molt tranquil·let a tot el primer tram de visita, quan va arribar allà amb un cavall de cartró, i va veure que era exactament el cavall de cartró que havia tingut ell quan era petit, o sigui, havia tingut aquell mateix model, no? I es va emocionar molt, i en aquell moment el nen que devia tenir, el seu net, que devia tenir 8-9 anys, també es va emocionar moltíssim i se'n va donar compte en aquell moment, fins aquell moment no se'n va donar compte, que el seu avi havia sigut petit. De fet, ell quan havia nascut l'avi ja era gran i li semblava que ja havia nascut gran, per dir-ho així, no? I va ser tot una cosa molt amable i el nen li deia així, i tu anaves vestit com aquests, perquè al costat dels joguets podem tenir-hi fotografies de nens jugant amb aquells joguets, i tu anaves vestit així i tal, i el cavall... Bueno, va ser una cosa emocionant i jo crec que aquest retrat que he fet jo ara, doncs és el que més me satisfà. Evidentment, hi ha estudiosos que venen a veure determinades coses. Ara fa pocs dies, dissabte passat, hi havia un senyor que està fent un treball sobre caganers, doncs que va venir, havia demanat autorització per retratar uns caganers que tenen mal de queixal, que és un pèl insòlid, i són unes peces, a més, molt ben fetes, d'un senyor, un escultor que es deia Guillem Durant. Tothom l'utilitza de diferents maneres, però jo us he fet aquest retrat, que és el que ens agrada, de fet.
Bé, de fet, l'acaba d'explicar, i no ho dic de broma, se m'han posat el vell de punta, explicant l'anècdota, perquè ha de ser això. Jo crec que ha de ser el clímax... El màxim clímax, no?, quan arribes a veure això, com de tres generacions s'uneixen amb un objecte. Però qui es queda més parat? Qui es queda més amb curiositat? El net mirant les joguines del seu avi o l'avi mirant les coses modernes amb les que juguen ara els nens?
Bé, jo crec que cada un a la seva manera, no? Pels pares o per a vegades que venen grups de jubilats, jo veig que tot de cop els hi activem i els obrim una carpeta del disc dur que tenen a dintre, que fa anys que no han obert aquella carpeta, i es tornen a trobar els Otrop, o es troben el Mecano, o gent més jove que es troba els escalèxics que havien tingut, o que havien desitjat i no havien acabat tinguent.
És aquell regal que sempre havies demanat i mai sí, t'arribava, no?
I mai, per un motiu econòmic o pel que sigui, no havia arribat.
A nivell de xifres... Quantes joguines podríem trobar al Museu del Joguet de Figueres?
Bueno, la col·lecció del Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, és d'una mica més de 14.000 peces. Ara, exhibir-ne, dintre el museu, se'n veuen unes 3.500. A més, sempre hi ha, a la planta baixa, el museu està en un primer pis, en la planta baixa hi ha una exposició que en diguem sala oberta, que és una exposició temporal. I en aquí anem ensenyant aquestes altres peces, que aquests 8.000 i pico que no estan exposats, els anem ensenyant com si ensenyéssim al magatzem, no? Amb temes. Ara, en aquests moments, per exemple, hi ha una exposició que ens ho hem passat molt bé muntant-ho, que ens ha portat molt de feina perquè són molt peces molt i molt petites, que és una exposició que es diu Somnis de Circ, no? Que és de... Com que aquí a Figueres es fa el Festival Internacional del Circ ara dintre pocs dies, doncs hem pensat que nosaltres podíem també ensenyar aquestes peces que estan desades amb capses i que nosaltres, a la gent i a nosaltres, ens fa molta il·lusió també tornar-los a retrobar i veure'ls exposades.
Al cap i a la fi, les joguines crec que és sinònim d'il·lusió. A títol personal, mullis una mica, quina seria la seva joguina preferida?
Bé, mireu, aquí al museu hi ha un altre aspecte que no hem comentat, que és molt interessant, que és que tenim joguets de quan en Joan Miró tenia en el seu estudi, d'en Joan Brossa, del Quim Monzó, de l'Ernest Lluch, de l'Antoni Tàpies, també d'en Salvador Puiggentí, que en Pascal Comelà, en Tren Simoix, en fi, hem tingut sort. En Pere Casaldàli, que ens va enviar un seient, un tamboret de joguet des d'allà on està ell, no? Però hi ha una peça que va portar-la l'Anna Maria Dalí, que és un os de peluix que al començament del segle passat, em sembla que era el 1910, els pares d'Ali van anar a París i van portar aquest os pels dos germans. Aquest os va passar d'immediat a formar part de la família i se sentava a taula. Ja tenim, a més, retrats d'en Salvador i l'Anna Maria, o de l'Anna Maria tota sola amb aquest os. L'any 1918, Salvador Dalí va fer un dibuix que va retratar tota la família, l'avi, el pare, la tieta, la mare, etc. I l'osset també hi és.
Present a taula.
I quan el ja més grans, el 1926, va invitat per en Salvador Dalí va venir a Figueres el Federico García Lorca, va conèixer aquests dos, perquè encara estava, lògicament, amb la família, no? I ell, en certa manera, també se'n va enamorar, li va posar un nom, li va posar Don Osito Marquina, i a més, quan ja estava, havia tornat cap a Granada, des de Granada li escrivien aquests dos, i tenim, gràcies a l'Anna Maria Dalí, dues cartes originals manuscrites de Federico García Lorca. Jo fa pocs dies vaig haver de treure l'os de la vitrina per fer unes fotografies per un llibre, i això que has dit fa un moment tu, que se'm van posat els de punta, doncs jo, quan toco aquell os, malgrat que em poso guants, i penso que és un os amb què havia jugat en Salvador Dalí, l'Anna Maria Dalí i en García Lorca, i que també l'havien tingut a les seves mans, em quedo transformat, em quedo... Bueno, emocionadíssim.
Sí, home, aquell os té molta cultura i moltes coses, si puguis parlar, que explicar. M'agradaria, per finalitzar, que ens donés una mica el contacte, doncs, perquè la gent pugui, no, aquest cap de setmana o en les properes dates, doncs, poder acostar-se a Figueres i visitar el museu.
Molt bé. Mira, els que no puguin venir d'immediat,
sí.
De fa molt poc hem estrenat, hem col·locat, hem instal·lat en el nostre web,
sí,
una visita virtual.
Fantàstic.
De manera que pots anar moguent, aixecar la càmera cap amunt, cap avall, i després hi ha unes petites dianes que picant els vas avançar i vas passant
molt
una
bé.
Sala darrere l'altra del museu.
Molt bé.
Aquest és un aspecte. I a més hi ha dos PDFs amb quatre idiomes cada una on pots... és com una petita guia de visita, un, i l'altre PDF doncs, està dedicat als 20 primers anys de Salvador Dalí, on hi ha aquests dos i tot això. Però Figueres, més o menys tothom coneix una mica Figueres, i el que coneix Figueres coneix la Rambla, doncs nosaltres estem a la Rambla.
Fantàstic.
I el nostre horari d'aquests mesos doncs, és el dilluns tancat, però els demés dies està obert des de les 10 del matí fins a les 6 i mitja de la tarda, i els festius està obert a les 11 a les 2. Després, quan ja vindrà el mes de juny, que ja quasi som, juny, juliol, agost, setembre, està obert absolutament tots els dies de la setmana, de les 10 fins a les 4 de 8.
Fantàstic. Doncs ja ho sabeu, si viu per Figueres o prop de Figueres, al Museu Estació de la Rambla, i si no també, doncs, el que ens comentava el senyor Joan Rosa, el director de la Fundació, que podeu fer una visita virtual a través de la seva pàgina web. Per tant, no fa falta ni que us desplaceu. Això sí, sempre és molt millor in situ, perquè vulguis que no, les coses quan es poden palpar, mirar, tocar, escoltar, també olorar i llegir, doncs sempre és molt millor. Moltes gràcies pel seu temps, per apropar-nos i sobretot per retornar-nos a la nostra infància, i moltes gràcies per la seva feina.
D'acord, molt bé, bon dia.
Una salutació.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs fins aquí aquesta edició ja número 49 del Fundacions Ara i Demà. Atenció, la setmana vinent ja arribem al mig centenar d'edicions, i això per nosaltres ens omple d'orgull. Moltes gràcies a tots pel seu temps, que acabin de passar un bon diumenge, i ens trobem la propera setmana. Que vagi molt bé.
El programa que els hem ofert es va emetre en el transcurs de la passada temporada.